Ara ens acompanya David Pont. David Pont en aquest moment és responsable dels projectes de sostenibilitat i canvi climàtic de l'empresa Minoartia. Minoartia és una empresa de serveis ambientals capdavantera amb els estudis de planificació i evolució de polítiques públiques per a la sostenibilitat a escala local i regional. En David, com he dit, és el responsable de bona part dels seus projectes. Ell és enginyer tècnic d'obres públiques i ambientòleg. Pels seus treballs s'ha especialitzat en temes de comptabilitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, a temes de càlcul de petjada ecològica, de planificació i estratègiques per temes de processos participatius. I avui l'hem convidat perquè faci una reflexió sobre els sistemes d'indicadors i macroindicadors com petjada ecològica, hídrica o de carboni. Per dir-ho així, que parlem dels instruments d'avaluació integral de la sostenibilitat. Endavant.
Yes. Bé, gràcies per la invitació a participar. Bé, com diu el títol, la idea era parlar i reflexionar sobre els instruments d'avaluació integral de la sostenibilitat i de les polítiques públiques ambientals i la combinació, diguem, d'alguna manera d'aquestes dues dimensions. El títol al final l'hem allargat massa i per abastar tot això, pues, inicialment tenia 130 diapositives. No patiu, les he reduït, ha estat tot el dia esborrant mentre estava aquí i les he reduït a quasi un terç, o sigui que... I llavors pues, el que articularé l'exposició sobretot serà a partir de dos casos pràctics que ens puguin servir fins on arribem doncs per parlar d'aquests temes. Fins a quina hora tinc? Una hora? No. Sí. D'acord. Bé, si el repte és l'avaluació integral, entenent com a integral pues, una visió global que ens aporti tots els elements doncs, per poder entendre els processos que s'estan donant. En totes les seves dimensions, doncs, diguem, hi ha aquest àmbit de l'avaluació de la sostenibilitat i diguem, diferenciarem l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas fos ambientals o de sostenibilitat. L'avaluació de la sostenibilitat, diguem, la podríem associar, habitualment s'associa doncs, als sistemes d'indicadors de sostenibilitat, com l'exposició prèvia que s'ha fet, els macroindicadors o els observatoris de sostenibilitat. Diguem, per poder abastar la diversitat, la multidimensionalitat del concepte de sostenibilitat, necessitem sistemes d'indicadors i no un indicador habitualment, per això s'han doncs, exposat tants indicadors ara, per poder abastar doncs, el cicle de l'aigua, els residus, la inclusió social, etc. Necessitem doncs, un sistema d'indicadors. I en alguns casos, doncs, aquesta globalitat s'intenta abastar, encara que sigui una part sempre, doncs, amb concepte com un macroindicador en el qual es pretén integrar una part d'allò que abasta doncs, una part del sistema d'indicadors, no? Per no tenir 40 indicadors i amunt intentar captar més informació doncs, integrada, com poden ser doncs, la petjada ecològica, la petjada de carboni o petjada hídrica, que és sobre el que parlaria avui, una part. I després els observatoris de sostenibilitat, en la línia del que s'ha comentat abans, la qual cosa doncs, em facilita molt perquè ja s'ha explicat i no cal que torni. El segon nivell de les polítiques públiques, de l'avaluació, doncs, potser això ens podríem remetre doncs, a conceptes com la gestió pública per objectius, aspectes com la nova governança, incorporar elements de transparència, rendició de comptes, formular les polítiques públiques a partir de l'evidència de l'impacte que tindran en el futur amb el suport d'escenaris, és a dir, gestionar millor els recursos disponibles, plantejar uns objectius a assolir quantificables i avaluar el seu grau d'assoliment, tal qual es fa doncs, en el sector empresarial des de fa molts anys i que el sector públic doncs, li ha costat i que potser, bueno, si alguna oportunitat té la crisi, és incorporar elements de gestió pública més eficient davant d'una situació doncs, de restricció de pressupostos. El tema és que aquestes dues dimensions sovint estan desconnectades entre si i llavors, per una banda, s'avalua i es poden generar sistemes molt sofisticats de càlcul d'indicadors de sostenibilitat. D'altra banda, es fa la, quan es fa l'avaluació de polítiques públiques i diguem, sovint el que falta és un lligam entre una cosa i una altra. Sovint perquè els responsables són diferents i sovint perquè els perfils professionals també ho són i disciplinaris. I llavors, doncs, diguem que és un dels temes d'interès, que a mi personalment semblen d'interès per anar avançant. Diguem, el globus anterior, el globus de la sostenibilitat s'ha tractat en la xerrada prèvia, en la part de sistema d'indicadors i observatoris, i en la xerrada posterior es parlarà precisament de transparència i rendició de comptes. ¿Vale? Llavors, jo per entrar en aquest àmbit, jo el que havia identificat un parell de casos d'estudi en els quals nosaltres hem estat treballant bastants anys i que amb aquesta perspectiva d'anys volíem incorporar a partir de lo concret algunes idees. Un primer cas pràctic és la integració d'instruments d'avaluació de la sostenibilitat i les polítiques públiques. En aquest àmbit, volíem comentar l'avaluació de la sostenibilitat i les polítiques públiques de sostenibilitat local al País Basc. Al País Basc fa uns anys que estem treballant i vam tenir l'ocasió i l'oportunitat de treballar des del primer projecte pilot fins a on us comentaré ara, i llavors tot el procés una mica l'hem seguit a nivell metodològic i em semblava interessant aquest creuament. I el segon àmbit seria en el nivell dels macroindicadors, el referent a l'aplicació de la petjada ecològica i carboni a Espanya, ¿vale? Això a través del Ministeri de Medi Ambient, sobretot. Començaré pel País Basc i el B, a veure si arribem o arribem a una part. Llavors, del primer àmbit, bé, això és una foto del que pretén ser el model de gestió i seguiment de l'agenda local 21. Aquesta és la darrera foto que hem actualitzat i el que pretén d'alguna manera és reflectir. L'agenda local 21, un dels riscos que ha tingut des que es va muntar és que ha estat un instrument de referència orientador cap a on anar, d'integració i criteris, però sovint no ha tingut un ancoratge fort o suficient amb la gestió real dels ajuntaments. La distància entre el plantejament i estructura del pla i la dinàmica d'elaboració de pressupostos, de les comissions de govern, de com funciona l'ajuntament, és tal la distància que sovint, a no ser que hi hagués un lideratge polític fort i un cos tècnic molt implicat, doncs ha quedat, volant, com aquesta càpsula groga que està allà sobrevolant la gestió, però amb dificultats per donar-li aquest ancoratge a la gestió local. Llavors, el que s'està treballant des de fa 5 o 6 anys és intentar procurar integrar això en la medida que sigui possible en la gestió i en l'elaboració de pressupostos. Llavors, el model, hi ha uns plans d'acció local d'un abast d'uns 8 anys aproximadament. Llavors, veieu que al llarg dels anys, que és l'eix X, la implantació d'aquest pla el que pretén és la millora social i ambiental, per això que està pendent. I diguem, la idea és que hi ha un cicle de gestió que el que pretén és una programació anual, una selecció de les accions que estan fetes a un nivell més general de planificació estratègica o més general, incorporar-les com a programació anual i executar i més important, i a finals d'any fer una avaluació, però una doble avaluació. Una avaluació d'indicadors de sostenibilitat, per tant, el grau d'assoliment d'objectius, millora social, ambiental, i una avaluació de l'acció realment feta. I a veure, i contrastar l'esforç fet amb els resultats, i per tant, l'eficàcia i eficiència de les polítiques fetes, la seva suficiència, si a lo millor no estan servint per res, per millorar, una mica poder contrastar aquestes dues informacions, aquestes dues avaluacions, i lligar-ho això després a la programació de l'any següent, o cada 2 anys, per orientar i ajustar les polítiques. Això és el model que es va implantant, evidentment això té moltes dificultats, no és perfecte, però diguem el model de referència és aquest. Llavors, cada 8 anys, està considerada la revisió del PAL. Ara ja al País Basc ja s'han revisat uns 10 o 12 pals, hi ha una metodologia estandarditzada de revisió de plans que s'ha fet específic, i llavors doncs, ja hi ha 12 pals o agenda 22 de segona generació que ha intentat millorar alguns aspectes sobre el nombre d'accions, la seva concreció, operativitat, etc. Bé, llavors, dins d'aquest cicle anual, que és la base que vincula doncs, l'objecte de la xerrada, que és l'avaluació integral, i aquests dos elements als que feia esment. L'avaluació del pla se sustenta en una metodologia comuna, amb una aplicació d'un software comú instal·lat a 180-190 municipis, que es diu Mugi 21, i una assistència tècnica externa que dona servei a, doncs, a uns 80-85 municipis anualment, la qual cosa genera una economia d'escala molt important i redueix molt els costos de despesa pública pel procés. I la segona pota, els indicadors, doncs, també hi ha una guia metodològica, també hi ha aquesta plataforma, aquest software on està tot integrat i on es calcula, on s'incorpora la informació, es genera informes, etc. I una sèrie d'assistència tècnica, informació que es genera de base i formació. Això s'articula a través d'uns programes anuals que donen aquesta assistència tècnica, la formació i l'acompanyament a aquesta utilització. L'avaluació del PAL, per entendre una mica la lògica principal, es basa en la participació dels tècnics. O sigui, la idea és que més que prima la precisió en el càlcul dels indicadors i l'avaluació, tot i que sí que s'aporta, és aconseguir que el procés del fet d'avaluar cada any serveixi per recordar que existeix una agenda local 21 i que hi ha un PAL i que hi ha un marc de referència que està vigent. Perquè quan no hi ha una fita anual, la naturalesa humana fa que ens oblidem, si no hi ha cap fita intermitja. I llavors doncs, això el que fa és que almenys una vegada a l'any doncs, tots els tècnics que estan implicats en accions, que poden ser, bueno, com poden ser molts, com ara veurem, doncs omplen uns qüestionaris, reporten les accions fetes, les actuacions fetes, durant tot l'any i en base a això, lidera pel coordinador i hi ha una figura d'avaluador extern que no arriba a ser un auditor, però sí que és un avaluador que aplicant una metodologia comuna el que fa és treure uns indicadors d'execució comparables i que tenen un reconeixement perquè a tots se'ls ha fet igual i per tant doncs, suposa que no hi haurà uns que estan millor considerats que uns altres. Això el darrer any doncs, s'han avaluat 85 plans que suposa la participació de 1.200 agents tècnics. Clar, això és un factor de tracció brutal en el sentit de que bueno, doncs, almenys hi ha 1.200 agents que cada any doncs, almenys declaren el que han fet. S'han avaluat 9.000 accions i ja és el cinquè any que s'ha fet i aquest any es tornarà a fer una mica amb el mateix plantejament. Inicialment això era una cosa que es promovia des de les administracions supramunicipals, de govern basc, bueno, això es promou en el context de la xarxa d'Alçare 21 que la secretaria tenia a la porta a Jove, que és una empresa pública del País Basc que gestiona aquesta secretaria tècnica i diputacions que contribueixen. I llavors inicialment això era una iniciativa d'administració supramunicipal, o sigui, dir, anem a promoure-ho, però després ja ha esdevingut una demanda dels ajuntaments i quan surten el programa doncs, no és que es barallin per entrar, però diguem que ja no s'ha d'anar darrere d'ells i per tant està consolidant. El segon element és el sistema d'indicadors, que ja s'ha comentat una mica la filosofia, en aquest cas doncs, bueno, doncs un sistema d'indicadors també comuns, que hi ha de comuns, d'específic, bueno, una mica com els sistemes habituals i en aquest cas el que hi ha doncs és ja ho he comentat una mica abans, un software, un suport extern i en aquest cas doncs, l'any passat doncs, van calcular 93 municipis i bueno, hi ha més de 6.000 indicadors calculats any, vull dir, no, 6.000 vol dir que entre tots els municipis i tots els anys que s'han calculat. I llavors, en aquest cas, la precisió dels indicadors segur que és molt menor d'aquesta que heu fet a Girona, això segur, perquè aquí com el que es prima és una mica més l'autonomia municipal, doncs això, es prima més el fet de que una part de la feina la facin ells, més que la precisió i la comparabilitat de les dades dels indicadors. Mentre que l'altre és més comparable, doncs això no ho és tant. Però en aquest cas doncs, es considera més important que, en aquest cas, és que hagin fet l'esforç de fer-ho, perquè potser així l'utilitzaran després per la gestió, que no la precisió de la comparabilitat. Tot i que això és un àmbit de millora important en el programa. Llavors, fet això anualment, després tota aquesta informació s'integra en una plataforma única que configura l'Observatori Local de la Sostenibilitat, amb bueno, doncs aquestes 9.000 accions avaluades, tots aquests indicadors. I llavors el que es fa amb aquestes dades és treballar a dues escales. I ara ja entrem al que es creua l'avaluació de l'acció amb la millora. Hi ha un nivell que és avaluar els indicadors que tenim del grau d'esforç en polítiques, o sigui, el nivell d'implantació dels plans a nivell global, a nivell de temàtiques, i per tant doncs, aquestes 9.000 accions, com es poden creuar per moltes variables, en un principi poden donar molt de sí per fer anàlisis de com estan les polítiques, i d'altra banda s'avalua doncs, els indicadors si milloren o no i s'assoleixen els objectius. Llavors, fruit d'això, doncs es pot contrastar l'efectivitat de les polítiques. Això es concreta amb uns informes de sostenibilitat local que es fan cada any, ara cada dos anys, on es reflexiona sobre l'esforç versus els resultats assolits. I a l'escala local, l'aplicació que es promou és que a nivell de gestió concreta doncs s'avaluï si s'estan assolint els objectius o fites plantejats, doncs en percentatge de reciclatge, si està plantejat un 50, si s'està arribant o no, etc. I l'efectivitat d'aquestes polítiques, que es pugui programar i ajustar les polítiques, i després hi ha una component molt important que és de comunicació interna, perquè és una excusa que almenys una vegada a l'any reuneixen una comissió de sostenibilitat i expliquin quins són els resultats, el que s'ha assolit, com també hi ha semàfors, doncs, així surten els departaments que han fet més o menys i bueno, doncs, almenys ho miren. I després la comunicació social, perquè també doncs, això permet fer també informes de sostenibilitat local, això que igual que es fa a la CAP doncs, a nivell de municipi, i presentar-ho en un fòrum. Diguem, aquests foros de participació que després de l'Agenda 21 normalment decauen i perden la iniciativa, no sé què, es vinculi a l'elaboració del pla de mobilitat, etc., amb altres polítiques derivades, doncs en aquest cas doncs, almenys hi ha la fita de presentar els resultats i plantejar actuacions pel proper any. D'acord? I llavors, en definitiva, com a síntesi del punt de vista doncs, de vincular Agenda Local 21, avaluació integral d'indicadors, avaluació de polítiques, gestió per objectius, doncs d'alguna manera el que es pretén és lligar una mica el concepte de planificació, programació, que aquí doncs, seria el PAL, els objectius, les accions que hi han plantejades, aquesta execució, l'impacte i resultats realment assolits i la percepció social i satisfacció de la ciutadania, que no té per què tenir res a veure amb les dades quantitatives del que s'ha fet i si s'ha millorat en alguns casos. No? Llavors, per això, doncs, l'execució amb l'avaluació, alguns indicadors que poden ser de gestió, hi ha unes enquestes en forma de que donen indicadors de percepció social, que es diuen ecobaròmetres, i després tots els indicadors de pressió i estat socioambiental que donen la informació de base per tenir avaluar l'assoliment de millores reals al final amb tot el procés. D'acord? I d'això en deriva, creuant això, doncs l'eficiència i eficàcia de les polítiques i la qualitat que percep la ciutadania de la gestió pública i de la situació ambiental i social del municipi. D'acord? Bueno, som vosaltres, seria l'exemple amb el cas dels residus. I bueno, això seria diguem, el model que està implantat i que sobretot està intentant ajuntar doncs, aquesta avaluació de la sostenibilitat amb la de les polítiques. Què és el següent pas, el següent esglau que s'ha plantejat aquest any i que comença la setmana vinent, de fet. Clar, avaluar les agendes locals 21 és complex perquè té molts elements qualitatius. No? Hi ha aspectes, avaluar la participació, avaluar el lideratge polític, avaluar el grau de transversalitat dins de l'organització, avaluar les millores que es fan, l'acció. Llavors, el que s'ha desenvolupat és, a través d'un projecte innovador, un sistema de medició i reconeixement de la qualitat global de les agendes locals 21. És a dir, tal com hi ha un índex de desenvolupament humà en base 1, no? El 0,97, doncs és un indicador, és un sistema que el que pretén és generar una escala de 0 a 10 de l'agenda local 21 en el seu conjunt i de 5 qualitats que se li han atribuït al model de l'agenda local 21, que són aquestes 5. D'acord? Ara explico el com s'ha plantejat. Quins són els objectius d'aquest sistema? Bé, es pretén mesurar i avaluar globalment la qualitat, per tant, una percepció global integrada a la que feia referència al principi. Es pretén que sigui un recurs per fer un reconeixement públic legitimat de quines són les millors agendes locals 21. És a dir, sovint, malauradament, des del meu punt de vista, hi ha hagut uns dèficits en l'avaluació de la qualitat d'agendes locals 21 monstruós, des de fa 10 anys, s'han donat premis i avaluacions de la qualitat d'agendes locals 21 a nivell europeu, a nivell espanyol, reconeixent agendes que eren, no tenien cap tipus de qualitat perquè no hi ha hagut sistemes d'avaluació de la qualitat amb cara i ulls. Sovint hi ha hagut reconeixements en base a les relacions públiques i el màrqueting del municipi corresponent i continua existint. Llavors, això el que pretén és que hi hagi un sistema reconegut, quantificat i verificable, a més, amb una certa auditoria externa que s'incorpora, per tal que el número que surt, amb les seves aproximacions i demés, tingui el reconeixement com per qui surti primer, no sigui objecte d'aquest és perquè coneix, no? I que tingui una legitimitat tècnica per poder fer aquest reconeixement. Aquest reconeixement aquest any ja s'implanta, que comença la setmana vinent, els propers mesos, propers 2 mesos s'implantarà i el que es pretén és donar premis a les tres, bueno, encara està per definir els criteris, fer una gala que vingui en aquest cas el lehendakari o la consellera i treballar molt el tema de comunicació. O sigui, de fet hi ha un paquet de tot això contractat per temes de comunicació i màrqueting. Perquè la gran llacuna en els temes de l'atracció de l'agenda local 21 doncs ha estat el tema del lideratge polític quan ha anat passant els anys i l'etiqueta agenda local 21 va perdent el glamour inicial i llavors doncs, diguem que mantenir l'interès pels polítics doncs no, i llavors doncs, és un servei o un sistema que vol tenir en compte no solament el perfil tècnic pel qual és a qui normalment se li ha generat més serveis, sinó també el segment polític. L'altre element és un sistema d'autodiagnòstic de la qualitat per saber com està respecte a altres, però no solament en els residus, a l'aigua, sinó en general, i poder-te comparar a nivell de xarxa i millorar la qualitat del compromís polític. La qualitat es defineix a través de 5 eixos, podrien ser uns altres, però són atributs habitualment associats als processos d'agenda 21. L'estratègic és l'element que incorpora d'un pla a mig llarg termini, no una gestió del proper pressupost, sinó una visió pues, de futur. El transversal és tot element de la interdisciplinaritat, que estiguin tots els departaments, etc. El participatiu, doncs, bueno, ja s'ha parlat abans, tota la integració d'agents i societat. L'operatiu és que s'estiguin fent coses, estiguin fent polítiques i el sostenibilista és que es millori i vinculem tota la sostenibilitat. Per fer això, doncs, s'ha tingut que generar doncs, una escala de qualitat. Tampoc vull entrar molt en els temes metodològics, però bueno, sí que per qualsevol variable considerada doncs, havíem d'escalar doncs, si un 30% dels residus és un 5, és un 7, és un 10, etc. Si un nivell de participació de 2 reunions a l'any és un 2, un 4, un 8, si unes reunions que són solament informatives li donem un 2, si li donem un 9. Bé, tot això ha sigut un exercici doncs, això en el marc d'un projecte innovador que va durar un any, en el qual s'ha doncs, anat escalant tot aquest sistema. Llavors aquest sistema al final el que dona és que aquest escala del 0 al 10 correspongui a el 3,3, 6,6 i 10, com fèieu vosaltres, doncs la típica representació radial, però, per exemple, el 6,6 què representa? Pues si hi ha un, indicador, torno al percentatge de recollida de residus perquè és el més senzill, i hi ha una política definida de tal percentatge d'assoliment o que es considera tècnicament, doncs el 6,6 correspondria a aquells municipis que tenen aquest valor d'indicador. Tot això són, bueno, són unes funcions d'escalat, que hi ha diferents tipus, tampoc entro, però la idea és que s'ha analitzat molt amb tot un treball previ que ja s'havia fet durant els darrers anys de què és qualitat de participació, bueno, tota la infinitat de treballs fets prèviament, i es va pilotar en 12 municipis, es va recalibrar tot el sistema per tal que al final fos útil. D'acord? Llavors, hi ha alguns indicadors que són qualitatius i altres quantitatius, i el sistema s'estructura. Aquesta qualitat global té aquests 5 eixos als que feia referència, cada eix es valora en funció d'uns criteris i cada criteri a partir d'uns indicadors. Vale? El dinamisme d'una sessió de participació podria ser un criteri de l'eix de participació i un indicador podria ser pues, el tipus i naturalesa de la participació, si solament és informativa, si s'aporten idees, si es decideixen, etc. Vale? Això són indicadors qualitatius i altres que són quantitatius. D'acord? Bueno, sistema pues, això, pondera, escala, acaba generant uns valors que van pujant cap a dalt des de l'indicador fins al valor final. I tot això se sustenta en un aplicatiu informàtic online que amb un formulari hipersenzill pues, els municipis ho complementen i es generen ja uns informes. Llavors, per tenir una visió pues, així de síntesi de la sortida que tindria, doncs, per exemple, l'avaluació de l'eix estratègic, doncs aquí, per exemple, doncs, quins criteris estan considerats? Pues, la implicació d'alcaldia, la implicació de la resta de l'equip de govern, si hi ha una visió i metes concretes plantejades al procés de la COP21, si s'ha integrat la dimensió social, econòmica i ambiental, etc. Cada criteri té un, dos o màxim tres indicadors que ja s'escalen del 0 al 10, se sumen de forma ponderada perquè el criteri també sigui del 0 al 10, i després, aquest eix estratègic, veieu que aquesta representació, doncs, si el valor blau és la corba del municipi, es pot posicionar respecte al promig, que és el vermell, i pot identificar quins són els seus àmbits de millora i quins són els àmbits en els que va fort i ha de consolidar. Doncs el mateix seria per l'eix transversal, per l'eix participatiu, per exemple, doncs, si hi ha mecanismes actius de participació, quin dinamisme tenen, quina amplitud de participació tenen, etc. Veieu doncs, que dins de participació poden tenir valoracions molt diferents. L'avaluació de l'eix operatiu se sustenta directament amb el sistema que he explicat abans, per tant, el grau d'avaluació dels plans, les dades es fiquen aquí, i per tant el sistema no és que sigui nou, sinó que és una capa més, és com la capa final del pastís en la qual tota la informació dels indicadors i de la implantació del pla s'incorpora aquí i se suma a altres informacions qualitatives que s'han de completar ad hoc específicament amb un formulari. L'eix sostenible se sustenta amb el sistema d'indicadors, també calibrat del 0 al 10, en funció de criteris tècnics, d'objectius polítics, etc., i contextualitzar en funció del tamany del municipi, perquè la superfície artificialitzada no es pot valorar si és urbà o rural, etc. I al final pues el que es fa és pues cada eix acaba tenint un valor del 0 al 10 i al final el que acaba ben és una foto de síntesi final, l'últim que és el pentàgon aquest, pues, que el municipi en funció de l'eix pues, té un perfil o un altre. Això el que ens dona són perfils d'agendes 21 diferents, que no té per què haver-hi una millor que una altra. Ens genera perfils d'agendes 21 que hi ha hagut una aposta molt forta en participació, perfils que han sigut molt intensos i que han sigut tècnics, altres que tenen un molt lideratge polític, etc. D'acord? Llavors, es pot identificar municipis que són molt forts en determinats perfils d'agenda 21, generar bones pràctiques i fer benchmarking o traspàs pues, a d'altres que puguin tenir menys nota. En base a això, de forma complementària, aquests informes cadascú els té i a més després hi ha com una mica hi ha uns tallers de suport a com millorar aquest posicionament per l'any següent, perquè això es pugui calcular anualment, se'n generen uns rànquings. Llavors, els rànquings, la virtut que tenen és que són molt mediàtics i, per tant, són atractius des d'un punt de vista polític. Llavors, el que es generen són uns rànquings del 0 al 10 de la qualitat global o de cadascun d'aquests eixos. Això el que permet és donar premis segons diferents qualitats i fer un reconeixement a aquells que s'han esforçat més. I per tant, és un element d'atracció per a aquells que treballen més, un reconeixement i que després pues, té la seva projecció. Són el tipus d'informació que al final s'acaba publicant en premsa, com l'índex aquest de transparència dels municipis que es va començar a publicar i que també dona un rànquing de municipis. I la idea és intentar generar una informació que sigui més fàcil de fer arribar més enllà dels, diguem, del cercle més endogàmic dels tècnics de coordinació d'Agenda 21 i accedir als polítics. Vale? Bé, aquesta és, diguem, el cas d'estudi del País Basc a l'àmbit local, en el qual sobretot era el tema aquesta de la combinació de polítiques i indicadors i d'intentar mesurar de forma integrada la qualitat. El segon cas d'estudi aniria en relació, i ara canvio d'escala totalment, o sigui, ara està en l'àmbit local i polítiques i demés, i ara dono un salt, que això són dues xerrades en una, sí. Dono un salt i entrem, i volia fer una referència als macroindicadors, perquè d'alguna manera complementen dins de la sostenibilitat el que s'ha exposat abans sobre observatoris i indicadors. Llavors, aquí volia parlar de l'aplicació de la petjada ecològica de carboni a Espanya. La petjada, com a concepte, encara que això no sigui una definició diguem formal i ortodoxa, vindria a ser, com a concepte de petjada, un indicador sintètic de l'impacte ambiental directe e indirecte d'un determinat consum. Per tant, aquí surt la paraula sintètic, és a dir, pretenem integrar informació diversa d'impacte ambiental, tant d'ús de recursos com de generació de residus, perquè a vegades hi ha molta orientació a tenir indicadors de l'impacte en forma de residus, de contaminació, etc., però no de l'ús dels recursos. Aquí fa referència al directe i indirecte, per tant fa referència a que no solament tenia en compte l'evident de l'impacte que s'està produint in situ i que és més visible, sinó aquell que hi ha darrere d'aquella activitat, i es vincula al consum, vale? Per tant no a la producció, sinó al consum final. Això anirem veient. Aquest consum pot ser d'una població, o sigui, un territori, un país, una regió, un municipi, una organització, una empresa, un ajuntament, una administració, un producte, un servei o un ciutadà. En funció del tipus d'impacte ambiental que estem valorant, es generen diferents tipus de petjada. Hi ha la petjada ecològica, que la petjada ecològica el que fa és avaluar l'impacte en termes de recursos naturals emprats i les emissions de CO2. Tenim la petjada hídrica, que el que fa és valorar els recursos hídrics demandats per un determinat nivell de consum, que no té res a veure amb el consum que entenem com a d'aigua que fem al domicili, no té res a veure. I després les emissions de gasos d'efecte hivernacle, si ens centrem solament en això, que seria la petjada de carboni, que a vegades es diu petjada de CO2 i petjada climàtica. D'acord? La petjada ecològica, per tant, és l'àrea de territori ecològicament productiu que és necessari per produir els recursos emprats i assimilar els residus d'una població, independentment d'on es trobi aquesta àrea. Per tant, un consum d'aquí, encara que s'hagi produït un bé doncs, a la Xina, l'imputem a l'impacte del consum local i que es mesura en hectàrees o hectàrees habitants. Per tant, tenim una unitat de superfície física tangible i més comunicable que el que és una tona de CO2, que no sabem què és una tona de CO2, quan ocupa i no es veu, no és visible. Una hectàrea és un camp de futbol que es veu a la tele habitualment i en canvi una tona doncs, no, és més fàcil de visibilitzar. En el cas de la petjada de carboni, doncs és la mesura de les emissions totals de diòxid El carboni que s'origina de forma directa o indirecta per una activitat i fa referència també al cicle de vida del producte i en el cas de la petjada hídrica al volum de recursos hídrics. En aquest cas, mesurat en volum, en metres cúbics d'aigua. Conceptualment, les tres petjades responen a la definició que feia abans i pretenen fer una avaluació més integrada de l'impacte del consum. El que passa és que, a vegades, aquests conceptes, la petjada ecològica potser ve més des de l'ecologia i des del territori, la petjada de carboni ve més des de l'enginyeria, a vegades, i la petjada hídrica, no sé exactament, ve de la universitat, però diguem no ve tant de l'enginyeria, però ha sortit en paral·lel el concepte de la petjada ecològica. Però, en definitiva, els conceptes són similars i les metodologies aplicades de fons també són similars. D'acord? Això m'ho salto. La petjada ecològica, complemento alguns elements de la petjada ecològica, va complementat amb un altre concepte que és la biocapacitat territorial. La petjada ecològica és la demanda que fem de recursos, la biocapacitat és els recursos que tenim. Del balanç entre una cosa i una altra, d'aquestes superfícies bioproductives que realment tenim per satisfer el consum, que són superfícies de cultius, de pastures, de boscos, de mar, la pròpia superfície artificialitzada, en surt un balanç i podem valorar si hi ha dèficit ecològic o no. Llavors, aquest és un element diferencial respecte a molts indicadors, perquè la pregunta si som sostenibles o no, normalment els indicadors no donen resposta a això. En canvi, la petjada ecològica, acompanyada amb la biocapacitat, tot i que és parcial, té moltes aproximacions, però ens dona una primera resposta de si som sostenibles o no, perquè ens compara el que tenim de recursos amb el que demandem. Per tant, si la petjada és més gran que la biocapacitat, la regió té dèficit ecològic, si és menor que la regió, l'ecològica que la biocapacitat, hi ha una reserva ecològica. Això a escala regional, i si fem una comparativa per càpita a nivell del món, valorem si el nostre nivell de vida és extrapolable o no a la resta del planeta, tenint en compte la biocapacitat que hi hauria si repartíssim aquesta a nivell mundial de forma equitativa entre tots els seus habitants. Llavors, el dèficit ecològic, per tant, ens indica si la regió és autosuficient o consumeix més que els recursos dels que disposa. En aquest moment, la petjada, com intuïu, és superior a la biocapacitat a nivell global i en els països europeus, en tots els països excepte els nòrdics. I com es pot consumir més que el que disposem? O t'apropies de superfícies d'altres territoris important fusta d'altres llocs, o bé agafar recursos de les generacions futures, no? El concepte directe de la sostenibilitat. Recursos, per exemple, pesquers, doncs, diguem, si veiem aquesta animació, diguem, la màxima pesca seria el punt en el qual hi ha la màxima productivitat possible i quan el nivell d'esforç és superior, per tant, ja hem passat el llindar i estem consumint per sobre i estem esgotant capital, no? I així queda. No? Això són, diguem, maneres de concretar què vol dir aquest concepte de que estem per sobre. Això no és una equació, vull dir que això és concreta. O, per exemple, en el traspàs de ppm de CO2 a les generacions futures. No? Aquesta acumulació dels darrers anys, aquesta pujada, s'acumula per les generacions futures i és la manera de poder anar per sobre. No? Per tant, això entronca directament amb l'essència del concepte de sostenibilitat i ens dona un recurs. La petjada ecològica vam tenir l'oportunitat d'aplicar-la a tot l'estat espanyol i a la totalitat de comunitats autònomes en un projecte pel Ministeri de Medi Ambient l'any 2007. Llavors, en aquesta el que vam aplicar és la metodologia estàndard. Llavors, la metodologia del càlcul sintèticament és hem de saber tot el que consumim, siguem enquestes o amb el balanç del que es produeix més el que s'importa menys el que s'exporta i amb tots aquests consums que sabem, tants quilos de patates, tantes tones de fusta, de paper, tants quilowatts que consumim en mobilitat, tants materials que estem consumint, etcètera, multiplicant per la productivitat, és a dir, quantes hectàrees és necessari o quantes tones de CO2 es poden assimilar en una hectàrea o quants quilos de patates es poden produir en una hectàrea, doncs ho convertim en la petjada, que és quina és la superfície necessària per poder satisfer aquest consum. I en base a això, fent el balanç entre la petjada i la biocapacitat, obtenim el dèficit ecològic. I el segon element rellevant, és això que està requadrat, és que quan calculem la petjada en termes de la superfície de boscos necessària per assimilar el CO2 que s'emet degut al nostre consum energètic, el que hem de fer és calcular el consum energètic primari, totes les emissions, com si fos un inventari de gasos d'efecte hivernacle, després ho transformem a CO2, però aquí la diferència amb un inventari és que després el que hem de considerar és tot el que estem important d'altres països, tantes tones de cotxes, i en funció del que estem important, quanta energia és tan necessària per produir-ho, sumar tota aquesta energia que s'importa a través de la importació de béns, restar-li allò que exportem i del balanç surt una petjada que estem exportant o important a través dels béns. I aquí torno al que deia, de que la petjada és l'impacte del consum indistintament de la zona on s'hagi produït. I per tant, aquí captem per tant, el que seria l'impacte de la producció externa. D'acord? Jo m'ho salto. I llavors, la petjada de carboni i el segon concepte per completar el de la ecològica. Aquí de petjada de carboni tu ho trobes en contextos molt diferents, hi ha sovint molta barreja. Llavors, potser el més pràctic és diferenciar la petjada de carboni a nivell subnacional, que seria per individus, empreses, municipis, etc. I el nivell nacional, que seria d'estats o fins i tot regional. ¿Vale? Llavors, quan estem computant les emissions, quan estem fent la petjada a nivell més de subregional, subestatal, aquí el que es parla és dels àmbits de comptabilitat. Llavors, si el que estem fent és, passo aquí directament, la petjada de carboni de la Universitat de Girona, en primer terme el que podem calcular són les emissions a les cuines, als calefactors on hi ha combustió de gas, hi ha unes emissions, això seria en primera instància, això solament són emissions, això no és la petjada. Hi ha un segon nivell que seria el consum elèctric, doncs totes les emissions induïdes per l'electricitat que estem consumint, encara que no s'estiguin produint les emissions in situ. Però després, hi ha moltes activitats, és el gruix principal. Darrere de la Universitat de Girona hi ha una cadena de contractacions d'administració, de papereria, de subministres, etc. No? Tots aquests euros que hi ha a la despesa del pressupost de la UDG, el que fan és, doncs, un professor que se'n va a fer una determinada activitat, que agafa un avió, doncs hi ha una transferència, una transacció econòmica amb una companyia aèria, doncs assessorament, material, etc. No? Hi hauria tot una ristra. Però aquí no acaba, sinó que darrere doncs hi hauria aquest assessorament que es demana, assessorament comptable, doncs que potser ha tingut que fer un vol per arribar aquí i ha tingut que demanar i diguem fer una transacció econòmica també a una companyia aerolínia i aquí doncs continuaríem fins a l'infinit en cadena de proveïdors. D'acord? Llavors la petjada el que fa és no centrar-nos en les emissions locals exclusivament, que tenen el seu valor, sinó incorporar quin és l'impacte real del funcionament de la UDG, en aquest cas. Doncs és tot això, és fins al final. I llavors el que amb això tenim és realment l'impacte que hi ha darrere, perquè el CO2 és igual que s'emeti aquí, que s'emeti fora, en definitiva incideix igual en el canvi climàtic. En la mesura que volies incorporar polítiques més efectives en reduir el CO2, doncs més perspectiva global convindria tenir, i encara que calculis els dos primers nivells, convé progressivament anar incorporant doncs, tot el nivell 3 per tenir més informació i ser més efectius en el disseny de polítiques, que és el que anem en última instància. I no comptabilitzar coses parcials, que és on acaba la meva universitat, el meu edifici, quan en realitat el principal impacte és fora. D'acord? Per tant, tenim les emissions directes i les indirectes com a vinculades a la petjada de carboni. I quan ho incorporem al nivell, ara salto a l'escala d'estats, però que també és bastant interessant les conseqüències que té, la comptabilitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle dins del conveni marc de Nacions Unides es basa en la metodologia d'inventaris nacionals, que s'han treballat durant molts anys, i el que es fa és que es comptabilitzen les emissions en focus locals, per exemple, en l'estat espanyol. Llavors, pot haver un territori A, Espanya, un territori B, França, bueno, o resta del món, i cadascú es comptabilitza les emissions. Això és una primera aproximació, que és l'aproximació des de la producció o aproximació territorial. Llavors, la petjada de carboni el que incorpora és una reflexió complementària, que no substitutiva, per integrar quin és l'impacte també i com funciona l'impacte del comerç internacional de béns i serveis que hi ha entre, en aquest cas, és l'estat espanyol i la resta del... I per tant, aquí el que tenim en compte no és el quadrant de dalt, sinó el que tenim en compte és, si aquí tenim les emissions de gasos d'efecte hivernacle des de la perspectiva de producció, aquí el que tenim són les emissions de gasos d'efecte hivernacle des de la perspectiva del consum. Per la qual cosa, les emissions de producció local que consumim aquí són emissions que assignem a la consum local, però li assignem també les emissions vinculades a la producció dels béns que hem importat. I la part que hem produït però que exportem ho descontem perquè això s'assigna al consum dels tercers i de la resta del món. D'acord? Això dona una altra perspectiva, una altra comptabilitat i et fa veure algunes coses que fa que potser les determinades polítiques de canvi climàtic a nivell global doncs, potser no són les més efectives o hi generen algunes disfuncions i intentaré solament donar algun exemple, una pinzellada. D'acord? Per tant, la petjada a l'hora de fer-ho és igual que l'anterior, el que passa és que en vez de la UDG doncs tens tot el consum de tot l'estat i tens totes les cadenes de proveïdor de tot el consum de tot l'estat i a més creuades a nivell internacional, etc. Vale? Vale, això m'ho salto també. Vale? Llavors, bueno, això seria petjada ecològica i petjada de carboni com a instruments de gestió integrada. I com em queden solament 5 minuts, no? Així, adéu. Us dono dos o tres exemples, alguns resultats significatius de la petjada ecològica a Espanya i també algunes idees de la petjada de carboni aplicada i si hi ha preguntes doncs entrem més. Del resultat de la petjada ecològica d'Espanya, que ara s'està actualitzant, que serà molt interessant per veure captar l'impacte de la crisi. Això es va fer el 2007, Espanya anava a tota màquina, encara no hi havia hagut el boom immobiliari i veieu, diguem, la petjada captava un increment impressionant en el valor de la petjada ecològica, un increment d'un 20% entre el 95 i el 2005, que era equivalent a que cada dia s'incrementava la petjada l'equivalent a 12.000 camps de futbol durant 10 anys. Va estar passant. Sobretot en la component, si ho veieu al gràfic, en la component de la petjada energètica, per un increment molt substancial del consum de béns i de la transport i de la mobilitat. No? Tan espectacular que vam convergir en Europa amb això i fins i tot ens vam passar per sobre en això. En el PIB potser no i la competitivitat, però en això sí que van convergir i estàvem per sobre d'altres països més madurs. D'acord? Per tant, el valor seria l'equivalent a, si fem una abstracció a l'illa necessària per poder ser un individu, doncs, poder satisfer el seu consum. I si donem la perspectiva global de 50 anys de la petjada, doncs veieu que bàsicament la petjada s'ha anat incrementant, excepte en els moments de crisi, que va haver la crisi del petroli, i que ara ens falta del 2005 fins al 2010, que és el que es pretén a finals d'any, a veure si es pot tenir. I que de la petjada energètica, que és la font principal, doncs que veieu que el 50% de la petjada està vinculada a béns de consum, sobretot vinculat a la importació de béns, perquè en un país que s'ha desindustrialitzat tant i que depenen molt de la importació, doncs les emissions doncs, a lo millor no ho capten, però si input és el que importem, doncs, ho incorpora. La mobilitat doncs, també molt important. I potser fer esment a l'agricultura, que sembla un sector doncs, innocent en el tema de les emissions. En agricultura o diguem, alimentació, faríem, en el qual, tenint en compte que no estem comptabilitzant el metà, aquí, solament és CO2, no és CO2 equivalent, és CO2, aquí hi ha els efectes de del model agroindustrial i de la importació molt elevada que s'està fent de carn de països tercers i que es captava en un balanç bastant espectacular. Vale? Les altres petjades eren molt estables i no eren gaire significatives. I la conclusió en quant a dèficit ecològic d'Espanya era bueno, pues un creixement del dèficit pues bastant important de fins a 4 hectàrees. Ara es valorarà si això ha tingut continuïtat, però la realitat és que... Bueno, i sabem que baixarà, però diguem, a costa d'una crisi i no sigui, diguem que no és aquest el model. No puc completar gaire més, però de la petjada ecològica, solament comentar, per si podem comentar alguna cosa més, és que a banda de constatar lo malament que estàvem, es va fer un exercici per dir, bueno, tot això que tenim, què podríem fer per reduir al màxim aquest dèficit ecològic? Llavors, el que es va fer va ser jugar amb l'elaboració d'una simulació d'escenaris de què passaria si apliquessin diferents polítiques. Llavors, la idea és que el que es pretenia era veure quines són les variables realment més significatives a l'hora de reduir la petjada ecològica. I es va muntar un model, que me'l salto perquè no puc explicar-ho, però que al final el que generava són uns escenaris, però que més que el valor en si, perquè a més estan malament, perquè ja van caducar els 2 anys, perquè això, aquest model se sustenta en un model primer de projecció econòmica. I com els models de projecció econòmica el 2007 van fracassar en el 95% dels casos, del 95% de les institucions econòmiques, doncs nosaltres vam partir d'un i llavors sobre això incorporaran tota la component que arrastra l'economia a l'ambiental, vull dir que era un model que integrava economia i medi ambient i llavors continuava pujant i llavors, bueno, ara l'actualitzarem perquè, clar, fa vergonya ensenyar aquest escenari, no? Vull dir que quan es vegi doncs no ha pujat. S'aconseguia estabilitzar el valor del 90, reduir al final amb un esforç fort, pues s'aconseguia reduir. Vale? I faig això, tot això m'ho salto, i llavors solament faig esment a la petjada de carboni aplicada a Espanya. Vale? Llavors, això és d'un altre estudi fet per el Centre d'Acció Regional de la Producció Neta, que és un centre vinculat al Programa de Nacions Unides per la Mediterrània. Es va fer un estudi de la petjada de CO2 d'Espanya, per tant, centrant solament en CO2 i en tones. Es va aplicar una metodologia que es diu input-output ambiental, que integra economia i medi ambient i per treballar més fi. I, bueno, i la foto, tenint en compte el que dèiem abans, perquè veieu la dimensió del balanç. El vermell seria la producció interior. O sigui, si fem l'inventari gasos d'efecte hivernacle, pues sortia amb les dades del 2000, això és per càpita del 2000, sortien 9 tones per habitant, de CO2, no CO2 equivalent. Això és el que constaria oficialment segons l'estàndard. Llavors, fent els balanços del CO2 que surt i entra, d'importacions, estem important 4,6 tones de CO2 per habitant, que és impressionant, i s'exporta 3,5. Per tant, la diferència és una. O sigui, hi ha una tona que estem important de balanç. Per tant, el consum interior, la petjada de CO2, seria era 10,29 en aquell moment. Veieu? Per tant, vull dir que és un 15 o un 18% superior. Vale? Veieu l'evolució a més, des de l'any 90 al 2005, de com va pujant l'inventari, assoleix el 2005 les 10 tones, mentre que la petjada ja està a l'11,68, la qual cosa vol dir que en realitat les emissions vinculades al consum és un 17% superior. O sigui, no solament es passàvem de Kyoto en un 40-45%, que seria la primera línia de l'inventari, sinó que en realitat, encara des del punt de vista del consum, encara la incidència de més. Aquesta és una de les raons per les que molts països europeus han reduït el nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en els seus inventaris de Nacions Unides. Però que quan s'imputa les emissions importades, per exemple, de Xina, doncs el tema ja no és exactament igual. El que passa és que, clar, políticament això no és massa... això és molt, molt, molt difícil de vendre i normalment aquests estudis al final s'intenten no publicitar massa, com aquest mateix que es va intentar no publicitar. I perquè veieu la foto aquesta de l'impacte de les emissions directes i indirectes. Això és la foto global, però si segmentem per activitats, si la construcció no surt als inventaris de gasos d'efecte hivernacle, potser surt les cimenteres no, o sigui, en obra surt el que hi ha obra, no? Com es diu, els generadors, ¿vale? Si hi ha algun generador de gasoil, pues a lo millor s'imputa com a font local. Però és que en realitat la construcció, que no en constaria, era el sector que tenia més petjada, que lògic, era el que tenia més petjada de gasos d'efecte hivernacle, però és que el 96% era indirecte. Per tant, el cost econòmic, el cost del sector de la construcció per Espanya no solament és el que estem pagant ara tots, sinó que des d'un punt de vista ambiental tenia una petjada darrere que era més invisible, perquè a lo millor era ciment que s'importava de països tercers sovint, però que arrastrava pues un nivell d'emissions de, bueno, pues de 1,58 tones de CO2, que quasi bé és, pues no sé si és la meitat de la que era tot el sector residencial, potser. O sigui que, vull dir que, que són números bastant grans. Òbviament, el consum de la llar o vehicles particulars, pues, clar, és un àmbit també gran, o altres, el sector de l'hostaleria, 0,68, com pot ser tan alt si hi ha hostaleria, si hi ha la cuina total, hi ha pues, 4 focs, bueno, pues, el 86% de les emissions indirectes, són indirectes, no? Perquè per tota la cadena de l'alimentació i de tota la industrialització del sector de l'agricultura. Vale? Per tant, això el que ens dona és una informació complementària per tal que aquestes dades que estan en clau de categories de consum, per tant, això són el que s'utilitza per decidir les enquestes de consum familiar, que és com s'expressa, doncs perquè sàpigues darrere de cada euro que et dediques a la teva vivenda, a l'oci, als hotels, etc., doncs quina petjada hi ha darrere de cada euro. Vale? I que, com veureu, la directa, que és la blava, excepte l'energia residencial, que pot ser molt directa perquè el gas, que hi ha una combustió, gasol, una combustió, això sí que estaria, que és directe, però molta part de la resta pues, és indirecte i, per tant, és més invisible i com a consumidor a vegades no, potser no ets tan conscient. Vale? I podria continuar, però m'he passat ja bastant. No?
Bueno, estem, aquesta tarda hi ha hagut un empatx d'indicadors important, però hem après molt al llarg de tota la tarda, tant des que hem començat a les comarques gironines fins ara a un nivell molt més global. Tenim una estona per fer preguntes i si no n'hi ha, els tornem a trobar a la taula.
Jo volia fer una pregunta del sistema d'avaluació de les agendes 21. Una agenda 21 és un procés que ha de transformar dinàmiques d'un municipi. Tu aquestes dinàmiques les pots analitzar amb indicadors d'estat del municipi. L'evolució d'aquests indicadors no seria un propi sistema d'avaluació? És a dir, per exemple, si tens una alta abstenció municipal continuada, vol dir que la participació no funciona.
Sí, sí, sí.
Jo diria com malament de...
Sí, sí. Bueno, però això és un indicador més que està al sistema. El que passa és que el que es pretén és tenir un índex que malgrat... un índex que, per exemple, hi ha un criteri que és la participació i llavors doncs integres diversos indicadors, alguns quantitatius, uns altres qualitatius. Però és que l'objectiu és arribar de 0 a 10, perquè nosaltres no podem anar a un periodista, a un polític i donar-li una ristra de 50 indicadors, perquè és que no ens el compren. Llavors això és una combinació entre tenir... És un tema complementari, eh? O sigui, això és la capa de sobre, l'altre igualment existeix. Llavors, És un element complementari per tal de destil·lar tota aquesta informació i convertir-la en un índex, igual que l'IDEAC, doncs també parteix d'informació de base. Però que estaria tot incorporat, bueno, tot, el més significatiu. Quina d'elles? De la petjada? Sí, sí, sí. Hi ha unes rutes, això està penjat, hi ha dos informes complets d'això, que es pot veure amb més tranquil·litat i més calma, i puc passar la ruta. Es pot baixar de la web.
Fem 20 minuts de... Si no ens allargarem molt al final, que ens queda una comunicació i una taula rodona. Va, descansem 20 minuts i us espero a tots aquí a la sala. Sí, ai, perdoneu. Perquè pugueu estar millor i pugueu tornar, hi ha un cafè aquí dalt.